5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb els que fan possible que el Francesc Morgades faci totes aquestes coses que fa. Encapçalats, com una setmana més, pel Toni Olivella, que, bueno, impagable, imperdible, tot el que vulgueu. El qual l'acompanya el Marc Pujol, si em fa falta, si l'ocasió ho requereix, si tenim allò una acumulació de feina. Això és per començar. Després vinc jo, faig les explicacions i tot això, i entra en joc la Goretti Martínez. Què fa la Goretti Martínez? Doncs agafa aquestes explicacions que jo he fet, en format MP3, suposo, i aleshores les penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres, els oients, teniu la possibilitat d'escoltar-ho tantes vegades com vulgueu i poder-ho anar fent. I tot això amanit, com si fos una gran amanida, com dic, amanit per música, que sempre va bé a la ràdio. Jo sempre dic que la ràdio sense música no seria ràdio. I busquem sempre una cançó que parli de música. I hem trobat una cançó, vosaltres recordareu, els que ja tenen una edat, aquella noia, la Janet, que cantava allò de Soy Rebelde, doncs bé, té una altra cançó que porta per títol Música i que ens sembla que ara pot anar la mar de bé aquí. Aquí teniu, doncs, la Janet, Música.
Cuando la ciudad ya duerme a través de mi ventana, me llegan los acordes de una guitarra lejana. Es una canción de un joven enamorado. Cuando la ciudad despierta, la guitarra se duerme, veo salir a su dueño con sus blancos cabellos, su paso es corto y lento, su mirada es triste, triste, triste. Se duerme a través de mi ventana, vuelvo a escuchar sus canciones, las siento llenas de vida, pienso que quien canta es un hombre muy joven, muy
de juliol de l'any 1946, el dia que els sionistes, és a dir, els jueus, cometen un atemptat a Jerusalem en contra dels ocupants britànics al Hotel Rei David. Hem de tirar una mica més enrere, ens n'hem d'anar al 1917, quan l'imperi otomà, és a dir, l'imperi turc, desapareix després de la Primera Guerra Mundial, i el general britànic Edmund Allenby ocupa tota la regió del sud de Palestina. França i Regne Unit es faran el repartiment de tot el poder, de tot el botí aquest de l'Orient Mitjà pels acords de Sykes-Picot. França, diguem-ne, es queda amb el que ara seria la part on hi ha el Líban i on hi ha Síria, mentre que el Regne Unit es queda Palestina, és a dir, tot el que ara seria Israel i Cisjordània, i l'Iraq. La Societat de Nacions, reunida el 1920 a San Remo, donarà el mandat de Palestina i Transjordània al Regne Unit perquè pugui fer una realitat els objectius de la declaració Balfour de 1917 que defensava la creació d'un estat palestí. Aquests dos es facilitarà la immigració jueva, però protegint els drets de les comunitats que no són jueves de Palestina, és a dir, les comunitats palestines. El mandat britànic entrarà oficialment en vigor el 24 de juliol de 1922, dividint el territori aquest en dues parts. A l'oest del riu Jordà, és a dir, a la part més propera al Mediterrani, a la Palestina dels jueus, i a l'est, la Transjordània dels àrabs, que amb el temps es convertirà en el regne de Jordània del rei Hussein. Als anys 20, doncs, durant tot aquell temps, començaran a arribar jueus a Palestina, es calcula que n'arribaran més de 100.000, i hi ha organitzacions locals i tal que es coordinen amb l'agència jueva i que comencen a comprar terres per poder-se establir. De moment, els àrabs no diuen res fins que la cosa té tanta proporció que els àrabs comencen a atacar els jueus. Els britànics intenten posar quotes d'immigració, però aquestes quotes no fan feliç a ningú. I total, que la situació es va tibant i el 1936 comença la revolta àrab de Palestina. Els àrabs comencen a fer vagues, però després acabaran amb actes violents, als quals els jueus responen amb assassinats i atemptats, si fa o no fa com ara. L'assassinat, per exemple, del governador britànic de Galilea farà que els britànics, quan li toquen un ciutadà seu ho fa, posin fi a la revolta, o sigui, més ben dit, no posen fi a la revolta, sinó que imposen mesures molt més dràstiques que no tiren enlloc. I aquí és on se situa l'atemptat aquest contra l'hotel Rei David de Jerusalem, on hi havia instal·lada la comandància militar del mando britànic, del comandament britànic de Palestina i la divisió d'investigació. L'ala sud de l'hotel hi havia totes aquestes institucions, el quarter general de l'exèrcit, el govern civil i tal. I mentrestant, per la seva banda, els jueus s'havien organitzat amb diversos grups, el Haganah, l'Irgun, el Lehi, que s'agrupaven a la vegada en un moviment, el Tnuat Hameri, carai, que és difícil de pronunciar això, Tnuat Hameri, que buscava fer fora els britànics de Palestina i la independència dels jueus, és a dir, crear l'estat d'Israel i dir, escolta, nosaltres ja ho arreglarem tal com ja estem veient ara, sí, pots comptar. Bé, tot això va ser rebutjat perquè no volien fer gaires eliminar totes aquestes coses, però el 29 de juny de 1946, al cap d'uns anys, els britànics van envaeixen o ataquen o assalten l'agència jueva, és a dir, la central d'intel·ligència jueva, i s'emporten documents secrets sobre l'activitat cap a la seva seu, cap a l'hotel del Rei David, per poder-les estudiar. També detenen a 2.500 jueus el dissabte negre aquell. El Tnuat Hameri diu, bueno, doncs farem una acció per destruir tots aquests documents, perquè si no, el dia que surtin, quedarem com un drap brut. I llavors ens comencen a preparar uns explosius, ampolles de llet que omplen amb explosiu i que, doncs, fan unes caixes. Davant de l'hotel comencen a tirar petards, allò que espantin una mica que la gent, avisen telefònicament a tres oficines i que desallotgin a l'edifici perquè està en perill. L'operació es farà, doncs, el dia, com diem, el dia 21 de juliol de 1946. Els agents del comando entren a l'hotel amb aquelles ampolles de llet preparades i tal, disfressats com si fossin treballadors del Sudan, es posen, ho guarden, diguem-ne, al sòtan, i aleshores comencen, una telefonista avisa a l'hotel per dir que, escolta, hi haurà uns explosius que explotaran d'aquí a poc, evacueu l'edifici, però tot això, i criden els diaris i tot això, però tot això els britànics diuen que no, que ells no en fan cas, que no accepten ordres dels jueus. I, evidentment, a les 12:37 exploten les bombes, Jerusalem sent tota la tremolada, diguem-ho així, 91 morts, dels quals 27-28 són britànics i 41 són àrabs, i les conseqüències, doncs, que això, tot això d'aquí s'atura, els britànics músics diuen que, bueno, que no volen saber res d'aquest encàrrec de l'ONU i que, per tant, renuncien al mandat i volen abandonar Palestina al maig del 1948. L'Assemblea General de l'ONU aprovarà la partició de Palestina en dos estats, creant l'estat jueu, Israel, i creant un estat àrab, això que dèiem, doncs, Palestina, amb el rei Hussein de Jordània a la part est de tot el territori aquest d'això. El mandat britànic s'acabarà definitivament el 15 de maig de 1948 i a darrere vindrà, naturalment, una guerra. I com que l'acció va estar centrada a la ciutat, a la capital de Jerusalem, doncs hem buscat una cançó que parli de Jerusalem, no des del punt de vista bèl·lic i tal, sinó des del punt de vista sentimental. I n'hi ha una del Charles Aznavour que ens sembla que va perfectament amb tot això. Doncs aquí teniu Charles Aznavour, Yerushalayim, que és la traducció de Jerusalem.
Pensée te dessine, Yerushalayim, de loin en loin. Tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, tels ces émigrants, dont les yeux brûlants s'ouvrent à l'écho de ton souvent à travers ta style et d'une région. J'étais venu, main vide et pieds nus, à toi, Yerushalayim, pour me garder. Tu as cloué l'amour dans ma poitrine, Yerushalayim. Où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épines? Yerushalayim, tout s'est acharné pour nous déchirer et le brouillard de nos pleurs a troublé l'azur, élevant un mur entre son cœur et mon. L'espoir toutefois que l'amour encore renaisse et vive encore pour toi, Yerushalayim.
22 de juliol de l'any 1645, el dia que mora a la localitat castellana de Toro el que es coneix com el conde duque de Olivares. El senyor Gaspar de Guzmán i Pimentel Rivera i Velasco de Tovar, més conegut, com dèiem, com el duc, com el conte duc d'Olivares, va néixer a Itàlia i allà va viure fins als 12 anys, ja que el seu pare, Enrique de Guzmán, era l'ambaixador d'Espanya en aquell país i, a més, havia ocupat o ocupava tant tant els càrrecs de virrei de Sicília i de Nàpols. Ell era el tercer fill i, per tant, seguint la tradició, la família va decidir encarar-lo cap a la carrera eclesiàstica. Als 14 anys va començar a estudiar dret canònic a la Universitat de Salamanca. Però la vida és la vida. Els dos germans més grans que ocupaven les altres posicions, la de l'hereu i la del guerrer, doncs van morir per malaltia i ell doncs li va tocar canviar de vida. Va haver d'abandonar els estudis i se'n va anar a viure amb el seu pare a la cort de Felip III, del rei Felip III d'Espanya. El pare era conseller d'Estat i comptador major de comptes, però també el pare moriria l'any 1607 I, per tant, ell va heredar totes les seves possessions i algun que altre títol i es va casar amb la seva cosina, la Inés de Zúñiga, intentant ser gran d'Espanya, és a dir, de ser de dos nobleses. Però, de moment, no se'n va sortir i, per tant, es va retirar cap a Sevilla a administrar els seus dominis, que déu-n'hi-do, lo que grans que eren, durant 8 anys. Però ell no va afluixar i el 1615 aconsegueix que el duc de Lerma el nomeni gentilhome de cambra de, no pas del rei, però sí del príncep, és a dir, de Felip IV. Ell va tornar amb tot això, va haver de tornar a la cort, naturalment. Va intervenir en les lluites dels validors, del duc de Lerma, del seu fill, que, bueno, recolzaven el Felip IV, i, per tant, va resultar guanyador quan aquest va pujar al tron i li va concedir a Olivares, l'any 1621, el Gaspar, li va concedir el títol de Gran d'Espanya i el va nomenar allò que se'n diu valido l'any 1622. Des d'aquest any va anar incorporant diferents càrrecs, es va convertir, per tant, en l'home més important del regne espanyol, a part del rei, naturalment, no? Des del 1636, doncs, més càrrecs i més càrrecs, i, per tant, va haver de començar a tenir una activitat política força interessant i intensa. Va fer reformes interiors i encarant els compromisos bèl·lics de guerres que tenia, va reanudar la guerra amb Holanda, va recolzar els Habsburg a Àustria, va atacar la França del cardenal Richelieu, que volia dominar Europa, i entre altres coses Espanya, però sobretot inicialment el que va fer va ser lluitar contra la corrupció, diguem-ho així, que hi havia hagut en el regnat anterior del Felip III, eliminant el sistema de consells i tornant a les juntes, és a dir, deixant que cada país o cada comtat o cada regió, doncs, tingués les seves pròpies coses, però al mateix temps incentivant l'economia, la manufactura de llana, sobretot, i de seda, i el comerç. Però tot això no li va funcionar massa bé. També va fer un projecte d'hisenda, fent una hisenda de l'Estat, només hi havia, va crear el que seria la hisenda estatal, en comptes de tenir tantes hisendes repartides en regnes i comtats i totes aquestes coses, intentant contenir, que en aquell temps ja hi era, la inflació. També va intentar reformar l'Estat, i aquí és on potser val la pena entretenir-se una mica, perquè aquest xicot va fer un pla de reformes destinat a reforçar el poder del rei i a unificar tots els territoris, perquè tot eren reines, regnes, baronies, comtats i tot això. I per aprofitar millor els recursos va decidir unificar-ho en la denominada Unió d'Armes, que va ser una manera de que tots els regnes d'Espanya i totes les coses aquestes d'organització territorial estiguessin sota la jurisdicció de la corona, evidentment la de Castella, no? Això, doncs, va portar a crear reserves d'un exèrcit únic de 140.000 soldats que aportaven els diferents regnes en proporció a la seva població, cosa que aquí a Catalunya es va interpretar malament, es va interpretar com una ofensa, com sempre ha passat. El Regne d'Aragó, el Principat de Catalunya, el Regne de València, el Regne de Mallorca, doncs, no volien que les seves llibertats fossin atacades. A part d'això, a l'exterior, doncs, quan va veure que l'exèrcit no funcionava massa, que tenia l'economia fotuda, doncs el noi va canviar el funcionament i va dirigir-se, diguem-ne, a defensar, amb sense campanyes agressives, defensar la seva presència als Països Baixos, a Alemanya, amb alguna guerra, en tant que el problema és que va endeutar més encara a Espanya, que va entrar francament en bancarrota l'any 1627. Les derrotes militars, doncs, encara ho ajuntaven més. De fet, el conde Duque va veure que l'única possibilitat de salvar la monarquia era unificar tot allò, però les resistències cada vegada eren més fortes. Es produeix el motí de la Sal de Biscaia l'any 1630, amb el descontentament dels regnes espanyols que, diguem-ne, fan esclatar la revolució el 1640. L'ocupació francesa del Rosselló permet, en canvi, amb el rei, amb el Felip IV, li permet imposar a Catalunya la Unió d'Armes, d'armes, però tot això acabarà, com sabeu, amb el Corpus de Sang de juny de l'any 1640 i la secessió catalana que, contra la que haurà de lluitar el rei. Però amb tot això, nosaltres el que teníem al davant era el duc aquest, el de Medina Sidònia, el Gaspar de Guzmán, etc. I aquest home doncs, va veure com els seus rivals, especialment el duc de Medina Sidònia, li feien la trabanqueta, perdia poder polític i fins i tot arribava a ser desterrat pel rei. Primer al seu senyoriu de Loeches, a prop de Madrid, però com que els enemics el volien veure cada vegada més lluny, no van parar fins que el rei el va, diguem-ne, expulsar o el va, diguem-ne, desterrar fins a Toro, on, com hem dit al començament, després de ser processat per la Inquisició, morirà el 22 de juliol de 1645. I com que el personatge portava per nom Gaspar, hem agafat la cançó del George Mustaquí dedicada a un tal Gaspar que, evidentment, no és el conde duque d'Olivares. Aquí teniu George Mustaquí, Gaspar.
Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin.
El 23 de juliol de l'any 1892, el dia que neix a la localitat d'Ejercegoro el que serà l'emperador d'Etiòpia, vaja, ells, nosaltres en dèiem Abissínia, ells en diuen Etiòpia, Haile Selassie. En Haile Selassie havia nascut com Tafari Makonnen, era fill del governador de la regió de Harar i membre de la casa imperial per línia paterna. Quan la seva tia va ser proclamada emperadriu, l'emperadriu Sauditu, ell doncs va ser investit com a negus, és a dir, com a hereu, el 1928, mentre La seva tieta governava i ell aconseguia l'ingrés d'Etiòpia a la Societat de Nacions l'any 1923 i l'abolició de l'esclavitud l'any 1924. Naturalment, el temps passa, i no amb debades, i per tothom, a més, passa, i l'emperatriu Saudito va morir, i el Haile Selassie, que encara no s'ho deia llavors, recordeu que es deia Tafari Makonnen, doncs va ser proclamat rei de reis d'Etiòpia el 2 de novembre de 1930, en una coronació que es va fer en presència d'ambaixadors de 12 països estrangers de les potències colonials que dominaven Àfrica, i on precisament va prendre el nom de Haile Selassie, que vol dir la força de la Trinitat. En creure's, perquè es defensava sempre això i es continua defensant, que ell era descendent directe de Salomó i la reina de Saba. Per tant, el Haile Selassie es va dedicar a concentrar en ell tot el poder de l'imperi mitjançant la promulgació d'una constitució que li donava tots aquests poders. Ho va fer l'any 1931 i va començar, perquè de fet hi havia Itàlia que festejava els festejava per fer-ne una colònia, i va començar a mantenir les relacions, va signar acords amb el govern italià el 1935 per modernitzar el país. Pel que sembla, el Haile Selassie era un senyor d'un encant natural quan parlava i que, bueno, sabia, en definitiva, seduir a la gent i passar el mort als seus ministres quan es havien de prendre mesures. Això va fer que anés entre la gent, anés tenint una sensació o una imatge d'invulnerable i de molt respectat tots els seus súbdits i convertit en això. Però el 1936, i com a resultat de la Segona Guerra entre Itàlia i Etiòpia, serà expulsat i haurà de passar tota la Segona Guerra Mundial vivint a Anglaterra, a la ciutat de Bath. Naturalment, quan s'acaba la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, Gran Bretanya li interessa que ell recuperi el seu tron i fa tot el possible i ho recolza el 1941, doncs sent rebut pel seu poble amb aclamacions i desfilades i homenatges, perquè el poble espera que faci un estat modern. Però aquest no va ser mai la seva predilecció, era un home molt clàssic en aquest sentit i de tendències autòcrates, és a dir, tendències a manar. I, de fet, ja es van començar a preparar conspiracions que el 13 de desembre de 1960 acabarien, doncs, amb una revolta mentre ell està de visita al Brasil. Un general, Germà Menéndez, farà un cop d'estat proclamant amb el seu fill gran, el Asfa Bossen, que es deia, el seu fill gran proclamant-lo, doncs, emperador. Naturalment, el poble no hi està d'acord, l'exèrcit i la policia se n'adonen i intervenen contra el cop d'estat, l'anulen, vista la falta de suport popular i que la Iglesia Ortodoxa també s'ha posat del costat del Haile Selassie. Però això farà que el Haile Selassie, diguem-ne, se senti més poderós i llavors comenci a tenir actituds quasi bé dictatorials, la qual cosa porta a una situació empobrida del país. Hi ha una epidèmia de fam que el 1974, junt amb la guerra que fa Etiòpia amb la veïna Eritrea que vol fer-se independent, provoca, doncs, un gran descontentament i l'entrada en joc de el Partit Revolucionari del Poble Etíop, inspirat pels xinos, i el Moviment Social Pan-Etíop, inspirat pels russos. I tots dos faran fora el negus amb un cop d'estat marxista que encapçalarà el Mengistu Haile Mariam. Un derrocament, però, que el Mengistu aquest fa amb una mica de vista, doncs fa a poc, perquè no es noti tant que allò és un cop d'estat, li va traient competències, i al final deixa el Haile Selassie, vaja, amb una mà al davant i una mà al darrere, mentre intenta modernitzar el país. Tot això, el 27 d'agost de 1975, i en circumstàncies poc explicades, el deposat negus d'Etiòpia, Haile Selassie, morirà a l'edat de 83 anys. Oficialment, per unes complicacions d'una operació de pròstata, però molta gent diu que és un assassinat comès per ordre del Mengistu aquell Haile Mariam. Sigui com sigui, a Etiòpia s'acaben els imperis i, per tant, entra en una relativa democràcia. I com que Etiòpia és la mare, diguem-ne, del reggae, hem anat a buscar una cançó I quina podia ser? Una d'aquí, del Bob Marley, evidentment. Aquí teniu, doncs, per acompanyar aquesta apressada biografia del Haile Selassie, el Bob Marley i la seva cançó One Love.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
July 24, 1802. El dia que neix a la localitat francesa de Cotterets, Alexandre Dumas. I potser hauríem de dir, perquè ja veureu que n'hi ha dos, i el fill després, Alexandre Dumas, pare. El novel·lista i dramaturg creador, entre moltes altres coses, dels Tres Mosqueters. L'Alexandre Dumas pare era fill del general francès Tomàs Alexandre Paví de la Pelletrie, Déu-n'hi-do, que era d'origen haitià, llavors Haití era francès, i a més de característiques fisiològiques mulates, era un mulato, que va morir quan el nen tenia 3 anys i que va quedar en mans dels seus avis, que, bueno, el pare podia ser general, però ells estaven arruïnats, i que no li van donar excessiva educació, però sí que el van forçar a tenir una cal·ligrafia excel·lent, cosa que, com veurem, li permetrà moltes coses, la primera de les quals és entrar a treballar com a passant de notari. Allà, a la notaria, coneixerà el vescomte Adolf Irving de Leuven, amb qui compartiran l'afició a escriure i, per tant, a fer obres teatrals. Faran unes primeres obres de teatre que no tindran excessivament èxit, però, bueno, que significaran l'entrada d'Alexandre el pare en la literatura. El 1823 fugirà cap a París i entrarà al servei del duc d'Orleans com a escrivent, gràcies a aquella cal·ligrafia estupenda que li havien fet els pares, però també, els avis, perdó, però també per la recomanació del general Maximilien Sebastien Foy. Seguirà escrivint i mentre té un fill, l'Alexandre, també li posa Alexandre, que neix el 1824, un fill il·legítim amb una costurera, Laura Lavall, i però que el reconeixerà més endavant, el 1831, quan neixi la seva segona filla, la Maria Alexandrina, també il·legítima. Ell mateix, el 1824, estrenarà, junt amb el Leuven aquell que havia conegut allà al seu poble, el Vescomte aquell, estrenarà una obra a la Comédie Francesa que tindrà un cert èxit i que farà que la Comédie Francesa li programi i li representi algunes obres. El 1829, per exemple, l'Enric III, o a l'Antoni el 1831 i tal. I, per tant, el noi comença a ser conegut en els àmbits literaris. Però mentrestant s'ha produït una altra cosa, i és que des de 1830 a París han aparegut els fulletons. Què són els fulletons? Són llibres, en definitiva, publicats per fascicles, en diríem avui en dia, i publicats pels diaris de gran tirada. El Dumas entra en aquest joc el 14 de març de 1844 amb una publicació que posa per títol o porta per títol Els Tres Mosqueters i que tindrà, doncs, un gran èxit. Però el noi, l'èxit el té el mata, per dir-ho d'alguna manera, perquè li demanen obres per tot arreu, que si una tragèdia, fes-me un drama, un melodrama, una novel·la d'aventures, una cosa d'aquestes, i ell dona fins on te dona, i per tant comença a recórrer a l'ajuda de lo que podríem definir com a col·laboradors, entre els quals destaca, i amb molta distància, Auguste Maquet, que entre el 1839 i el 1851 jugarà, intervindrà i ajudarà a Dumas a fer les seves novel·les, per exemple, Els Tres Mosqueters, però també El Conde de Montecristo o La Reina Margot. Fins al punt de que en el mateix Dumas reconeix que l'Auguste Maquet havia intervingut en fins a 45 llibres dels que ell publica, dels molts, perquè en va publicar pràcticament 300. Què passa, doncs? Que ell cobra a tant la línia, és passatero a més no poder, i els lectors, bueno, estan bojos amb les seves obres, la qual cosa fa que vagi acumulant una considerable fortuna. Però el noi té un forat a la mà, és molt generós, diguem-ne, amb els amics i sobretot amb les cometes amigues cometes, amb les amigues, i ha de recórrer, tot i aquests ingressos importants que té, ha de recórrer crèdits i bestretes per poder viure. Es construirà una gran mansió, fins i tot hi farà uns anys més tard, el 1847, un teatre annexe, el Teatre Històric, per representar les seves obres, però el 1851 farà fallida i, per tant, haurà de fugir cap a Brussel·les per escapar dels creditors. Al cap d'un parell d'anys, quan la cosa ja està més tranquil·la, el 1853 tornarà a París, però continuant amb la seva mà foradada, negocis ruïnosos, que, com ara la fundació d'un diari, d'un setmanari, el Montecristo, l'any 1857, que fa fallida, i viatges a tot trenc per tot arreu, i fins i tot anant a Itàlia, on coneixerà Garibaldi, a qui subministrarà diners per la compra d'armes, però arruïnant-se ell, és clar, a canvi de que un cop al poder el nomeni director de museus, cosa que sí que es farà, però que només durarà 3 anys perquè els italians el fotran al carrer. Absolutament arruïnat, es refugiarà a casa del seu fill, l'alt Alexander Dumas, el de la Dama de les Camèlies, que també és escriptor i que en principi no és tan menor manirroto, diguem-ho així, i a casa d'ell morirà el 5 de desembre de 1870 d'un atac de feridura que se li havia produït 3 mesos abans. I com que l'Alexandre Dumas, el pare, va fer el Conde de Montecristo, mira, ens va agafar per buscar una cançó que parlés d'algun conte, vam recordar que hi havia el Comte Arnau, i vam recordar que en Joan Manuel Serrat havia fet una cançó amb aquest títol, El Comte Arnau. Per tant, en record dels mosqueters o del Comte de Montecristo de l'Alexandre Dumas, pare, aquí teniu el Joan Manuel Serrat, únic, amb el seu El Comte Arnau.
La comtessa està asseguda, viudeta igual. La comtessa s'està asseguda al seu palau. Se li presenta la cambra, valga'm Déu val. Se li presenta la cambra al comte Arnau. On teniu les vostres filles, mullella i al? On teniu les vostres filles, viudeta igual? A la cambra són que broden contra l'Arnau. A la cambra són que broden ser. I està. Deixeu-me anar d'una filla, mullella ja, que m'hi passarà les penes que estic passant. Així com les heu guanyades, valga'm Déu val. Tot sol com pugueu, passeu-les compte a l'Arnau. Quin hora és? Que el gall ja canta, mullella i al. Quina hora és? Que el gall ja canta, viudeta igual. Les 12 hores són tocades, valga'm Déu val. Les 12 hores són tocades, compte.
De juliol del 1938, el dia que, segons les cròniques, comença a la Guerra Civil Espanyola la batejada com Batalla de l'Ebre. La cosa pintava, en aquell moment, pintava malament pels republicans, pel govern legítim d'Espanya, perquè els feixistes acabaven de prendre de la ciutat de Terol el mes de febrer i just després anaven ocupant la resta d'Aragó i entraven a Catalunya per la Franja de Ponent i per la Vall de l'Ebre, conquerint Lleida, Balaguer, Camarasa i controlant centrals hidroelèctriques de l'Ebre que abastien la indústria catalana. Ocupant, fins i tot, arriben a ocupar Morella i pel nord del País Valencià arriben per Vinaròs fins a la Mediterrània el 14 d'abril de 1938, cosa que consuma, diguem-ne, el trencament del territori republicà amb dos meitats, Catalunya i el reste d'Espanya, el que encara tenien els republicans. En Franco, en aquell moment, i es produeix un fet curiós, en Franco decideix seguir amb l'ofensiva del Llevant per poder prendre València i, diguem-ne, deixar Barcelona més lluny de l'altra part de la República i, sobretot, per por a l'entrada de França en guerra. Ell té por que si envaeix Catalunya massa ràpid, doncs els francesos reaccionaran. Però, curiosament, pel bàndol republicà, passa al revés. S'atura l'atac a València, tot esperant que França i Gran Bretanya finalment abandonin la seva política de no intervenció i es declarin favorables a la República. A més, si fan això, com que aturen l'atac a València, doncs podran utilitzar tots els recursos que tenen a Catalunya i millorar la situació. Aquest allargament del conflicte, però, afavorirà Franco, que podrà anar fent neteja en els territoris recentment ocupats i podrà, a més, domesticar la cúpula militar que li està produint alguns problemes. Total que el 25 de juliol de 1938, com dèiem, a un quart d'una de la matinada, l'exèrcit republicà comença a creuar l'Ebre per diversos punts, entre Mequinensa i Amposta, és a dir, en tot el llarg de l'Ebre. El gruix de l'atac es farà per la zona entre Riba-roja, Flix, Escó, però per distreure l'enemic i veure què passa i que es reparteixi les seves forces, es faran dos intents menors, per dir-ho així. Un del nord, a la zona de Mequinensa i Faió, que s'atravessarà el riu i s'entrarà contra els feixistes, i un altre a Amposta, i precisament és a Amposta on les nits anteriors es fan córrer camions republicans amb els llums encesos per allà perquè els republicans diguin, ai carai, què passa? Ai, els feixistes diguin, què passa aquí? I portin gent cap allà i totes aquestes coses. Però l'efecte serà que, com que portaran efectius els feixistes, quan es vulgui fer la maniobra fracassarà donant peu a una gran carnisseria. La zona de Mequinensa-Faió, per contra, al nord, s'aconsegueix establir un cap de pont a l'altra banda de l'Ebre, però no s'arriba ni a ocupar Faió ni a ocupar Mequinensa i aquesta bossa de forces republicanes que han entrat en territori feixista queda amb el riu a l'esquena i, amb una situació bastant complicada que després veurem. Però el gran pes de l'operació es produirà pel sector central. Les tropes feixistes es retiraran mentre els republicans, que travessen l'Ebre amb tota la força que poden pels seus escassos recursos que tenen, ocupen les serres de la Fatarella, de Pàndols, de Cavalls i estableixen una línia de penetració entre Faió i Benifallet. La majoria d'efectius i la superioritat aèria dels feixistes, sobretot ajudat pels italians, serà però un desavantatge decisiu per l'exèrcit republicà que, a més, treu uns directors o uns jefes que no tenen idees massa clares en contra del que passa al sector feixista, al sector franquista, que té les forces mecanitzades absolutament i que els hi fa prendre, té les posicions que han d'ocupar i capgira l'abans republicà inicial, que a partir del 31 de juliol passarà a ser una defensa per veure de poder deixar aquests caps de pont a l'altra banda de l'Ebre. L'ofensiva franquista normal que s'espera com a resposta a tot això s'iniciarà a l'agost, en concret el dia 9, i durarà fins al 16 d'agost. Hi haurà una lluita acarnissada que permetrà conquerir els feixistes, reconquereixin la Punta Alta, Pinell de Brai, una posició que domina la Serra de Pàndols i, per tant, afecta molt a les tropes republicanes. Però, com que no poden avançar cap a Pinell de Brai, el Franco diu, doncs aturem l'ofensiva, canviem d'estratègia, anirem fent. Ataquen des del centre i els republicans aturen més o menys l'ofensiva i s'aparquen, es parapeten al barranc de Vimenosa. Ara, el 30 d'octubre es produirà la darrera ofensiva dels nacionals, el Franco ja està recuperat, ha pogut portar tropes, i com diem, el 30 d'octubre avançaran per la plana fins a Móra d'Ebre per encerclar les tropes que hi ha a la Serra de Cavalls. A Corbera d'Ebre doncs també llançaran l'artilleria sobre tot allò d'allà i es micularan les defenses republicanes. El seu avenç és imparable. El 4 de novembre de 1938 ocupen Miravet, el dia 6 Benissanet, el dia 7 Móra d'Ebre, van avançant i finalment el dia 16 entren a Riba-roja, el dia 16 de novembre entren a Riba-roja. Els republicans, per la seva banda, decidiran evacuar i abans que entrin a Riba-roja, concret el 15 de novembre, a les ordres de Manuel Taguenya, les tropes republicanes tornen a creuar el riu en direcció a Barcelona, en sentit invers, i per tant, a 4:45 de la matinada, volaran el pont de ferro pel qual han pogut escapar. La batalla de l'Ebre ha acabat. I per acompanyar aquesta recordança de la batalla de l'Ebre, de la nostra guerra civil, ens sembla que res millor que aquella cançó que cantaven els republicans de l'Ai Carmela en la versió del coro Jabalón. Per tant, el Francesc Morgades, posem el burro davant, que ha parlat, que us està explicant aquestes coses, el Toni Olivella i el Marc Pujol, que han aguantat els comandaments, els micròfons, els potenciòmetres i tot això, i la Goretti Martínez, que ara començarà a penjar-ho de la plana d'internet, de la Ràdio Televisió de Vilafranca. Ens acomiadem per vosaltres, de vosaltres, una setmana més. Us emplacem a tornar la setmana vinent i us deixem amb el Coro Jabalón i la seva popular Ai Carmela.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.